en toda la historia sin discusión. No hay un huevo más famoso que el de Colón. En toda la historia sin discusión. No hay un huevo más famoso que el de Colón. Se hizo amigo de la reina por medios muy singulares, haciéndole con un huevo unos juegos malabares. Y le dijo Isabelita, a ver si me dais un barco, que quiero echar un vistazo al otro lado del charco.
Escoltem el grup català La Trinca, que parodia la trajectòria de Cristòfor Colom, un dels personatges més emblemàtics de la història. Però tenen alguna cosa en comú els integrants d'aquest conjunt musical amb el navegant al servei de la corona de Castella? D'entrada sembla que únicament aquesta cançó, però si ens endinsem en la historiografia descobrirem que el 1493 l'almirall va sortir de Catalunya, concretament del port de Barcelona, en el seu segon viatge de la descoberta d'Amèrica. Aquesta certesa ens defensarà pel Cercle Català d'Història i avui hem volgut convidar a l'estudi el seu president, en Joaquim Mollan. Bon dia.
Bon dia.
I l'Eva Sanz, investigador expert en el paper que van jugar els catalans en la descoberta del continent americà. Bon dia també, benvinguda.
Bon dia.
És a dir, que Colón, la segona vegada que va a Amèrica, va sortir de Barcelona.
Sí, efectivament, em van donar la notícia que ha causat moltíssima expectació, no tan sols aquí a Catalunya, sinó a Espanya, tota la península, ha arribat a Sud-amèrica, va arribar al Herald Tribune també, és a dir, a l'estranger, i aleshores ha estat una forta revolució, diguéssim, a l'hora d'aquest plantejament i d'aquesta descoberta. En el segon viatge varen sortir des de Barcelona. Aquest és un fet que ha sobtat molt, perquè la història oficial explica que surten des de Cádiz, del port de Cádiz, i la veritat també és aquesta, també surten de Cádiz, però s'havien oblidat de tota la primera etapa del viatge.
Ah, és a dir, que hi ha una primera etapa sortint de Barcelona, paren a Cádiz i després tornen a arrencar des d'allà.
Exacte.
Per què paren a Cádiz? Era relativament molt a prop, no?, Barcelona a Cádiz.
Bé, perquè hi havien llocs d'escales per part dels catalans, és a dir, comencem per pensar que tenim un gran desconeixement de la nostra història, no coneixem gairebé res de la informació sobre la navegació catalana, de la marina catalana, durant molts segles, i hem de pensar que això ha fet, doncs, esclar, que arribem avui en dia amb un oblit i ens falten documents, les coses no són com s'han explicat, i aquí hi ha hagut tot en joc, tot una cosa molt gran, que la veritat és que es podia fer una pel·lícula que superaria de les més famoses amb els nostres fets reals dels catalans, I bé, el cas és aquest. Hi havia una sèrie, des del segle XIII, els catalans estàvem establerts a Sevilla, a Cádiz, a Sanlúcar de Barrameda, com a colònies, per temes comercials, per privilegi del rei de Castella des del segle XIII. I abans, esclar, aquí hi havia tota una sèrie organitzada, una sèrie d'escales per millorar, doncs, no com avui en dia tenim tot el panorama, sinó per millorar i per fer d'una manera més correcta tots els viatges oceànics per la Mediterrània cap a l'Atlàntic. Llavors, bé, em deies, i per què a Cádiz, no? També té una explicació, tot té un per què, no hi ha res gratuït i no hi ha res casual. I el que sí hem de pensar és que la història oficial no quadra amb res del que amb fets i proves que tenim, que n'hi ha molts.
També descobriu que entre la tripulació segurament també hi havia molts catalans. No només surten de Barcelona, sinó que bona part de la tripulació era catalana.
Home, no és que descobrim, és un fet conegut, el que passa que s'obvia, que, per exemple, en aquest segon viatge, els principals cabdills que van en aquests vaixells són, a més d'en Cristòfor Colom, que és el mirall, és el virrei i d'alguna manera és el representant del braç reial, tenim en Pere Bertran Margarit, que és el capità militar, és el responsable de tot l'aparell militar que s'instaurarà al Nou Món, i tenim en Bernat Buil, que serà el vicari general establert des del Vaticà, i que serà el cap religiós en el Nou Món. No oblidem tampoc que el papa, el Vaticà, és un papa català, és l'Alexandre VI, un papa Borja. És a dir, si veiem una mica l'escenari, ens trobarem que tenim una Europa, que tenim un papa català, tenim un dels reis més importants del moment i d'aquella època, és el Ferran II, el catòlic, comte de Barcelona, i tenim una expedició militar d'una armada que és coneguda durant els darrers tres segles perquè és la que domina el Mediterrani. Va, si veiem això des d'aquesta perspectiva, entendrem millor què és la conquesta d'Amèrica. Evidentment, si el que fem és llegir la història oficial i creure'ns aquesta història del genovès que no sap llegir, que pràcticament no sap navegar i que va amb uns pescadors, i, llavors, clar, llavors sí que no entendré res, no?
I què ha passat perquè ens arribés aquesta història i no la que ara vosaltres expliqueu ara?
S'ajunten molts fets, no? Bàsicament hi ha una adulteració de la història, això és obvi, no? Aquestes coses no passen perquè per un error en un document, és a dir, hi ha una adulteració. El que passa que és complexa perquè hi ha diferents adulteracions en diferents moments, no?
Uh-huh.
En un primer moment hi ha un problema legal, donem-nos compte de que una persona a la que se li donen els càrrecs de virrei, capità general i almirall, aquesta persona és pràcticament la persona més important després del rei. Això és important.
I no podia ser català, aquesta persona?
Evidentment, no podia ser, és que no podia ser d'un altre lloc. No podia ser d'un altre lloc. A més, hi ha moltíssimes dades que ho corroboren.
Uh-huh.
Però el més important no és d'on és aquesta persona. Perquè, per exemple, en Roger de Llúria no era català i, en uh-huh. canvi, és un referent per nosaltres. Uh-huh. L'important és l'empresa. D'on era aquesta empresa? Va ser una empresa castellana, descoberta d'Amèrica? Si ens endinsem una mica en el tema, veurem que no és així.
Hi ha hagut una alteració volguda per part de qui? De l'Església, del govern espanyol, dels governs espanyols, de la corona espanyola, de qui?
De fet, hi ha hagut diverses adulteracions, és a dir, tothom diu, la història oficial explica, ningú, en Colom s'amagava, s'amagava del seu personatge, del seu origen, que si era jueu, que si era aquí, que si era... No és cert, l'almirall Colom no s'amagava, ningú s'amagava, és a dir, si algú va a la Lluna actualment o arriba a Mart, no et pots amagar, tothom ho sap, és de domini públic, perquè a més, quan arriben, hi ha la carta d'anunciació al Nou Món, de la qual hi ha 17 versions, en totes elles apareix tan sols esmentat el rei Ferran el Catòlic com a rei de la corona d'Aragó, no ho oblidem, tothom parla de Castella també, però tan sols mentre l'Isabel, la catòlica, estava en vida. Un cop morta, ell deixa de ser, era regent. Però ell, no oblidem, era el rei de la corona d'Aragó i comte de Barcelona, uh-huh. és a dir, el principat de Catalunya. Aleshores, en aquell moment ningú no es va amagar res, tothom ho sabia, pensem que hi hauria de tot, retrats de l'almirall, dels fets, escrits... tot jurídicament, perquè una expedició estava reglamentada, hi havia assegurances, hi havia documents, etc. Què passa aquí? Doncs que a partir d'un cert moment va desapareguent, doncs, o van manipulant segurament a partir de Felip II, la informació per interessos polítics de la corona d'aquells moments. Però la manipulació no es dona en un sol moment, sinó que és progressiva. En diversos moments va variant. I fins al segle XVIII, diversos segles, hi ha molta variació i adulteració d'informació. Mireu, per exemple, en els anales de Catalunya, on vam localitzar el tema que surt la sortida de Barcelona, diu així, diu, embarcaronse grande número en Barcelona con Colón, y fue el capitán Pedro Margarit. Partieron de Barcelona con la flota de Colón. Llegaron a Cádiz a 23 de septiembre. Partieron de Cádiz tomando tierra en la isla que llamaron Deseada, después a la que nombraron Española. Partieron a Haití, donde les noticiaron de sus amigos muertos en las Indias. La història oficial ens diu que surt de Cádiz, tota la història oficial de totes les versions, el 25 de setembre. I en canvi aquí ens esmenten que és el 23 de setembre.
11:05 del matí, estem parlant amb en Joaquim Ollan i l'Eva Sanz, investigadors i historiadors del Cercle Català d'Història. Han arribat a la conclusió, i així la defensen i la documenten molt bé, que la segona expedició de Cristòfol Colom a les Amèriques va sortir en primer terme de Barcelona, va fer una parada a Cádiz i després va fer el camí que ja tots coneixem. No només és l'única diferència respecte a l'argument oficial que tots coneixíem dels viatges de Colom, sinó que n'han detectat moltes altres. M'explicau just abans d'anar a les notícies que al llarg dels anys ja hi ha hagut diverses persones, estaments, institucions que han anat modificant la història injustament i en contra dels catalans, eliminant el paper dels catalans. Clar, jo pregunto, i no hi havia ningú que defensés el paper dels catalans, que davant de les primeres manipulacions sortís i digués, no, que això no és així, que nosaltres hi érem, o què va passar aquí?
La historiografia està ancorada en el passat. i ho continua estant. Ara sembla que això comença a variar una mica, però pensem que fins no fa gaire estem en un, bé, en un estat, diguéssim, democràtic, i en el que per investigar o per fer certs treballs o feines no te fiquen, no t'empresonen o no et donen un tret contra una paret, val? És a dir, no fa tant que diguéssim que gaudim una mica d'una certa llibertat i d'uns drets.
Uh-huh.
Això no ho hem d'oblidar dintre de la línia del temps de tots aquests segles. I hem de pensar que des del segle XV, amb la Guerra Civil Catalana del segle XV, molt desconeguda encara, el XVI, XVII, XVIII, XIX, cada segle tenim guerres. Llavors, per tant, no ha estat tampoc tan fàcil que la gent s'hi fiqués, perquè prioritàriament hi havia altres coses i el poder polític d'aquells moments, eclesiàstic, religiós, del que fos, doncs era molt més fort que la voluntat. Però sí que la memòria oral ha quedat amb la gent. Molta gent sap moltes coses i es continua dient, si no perquè tenim el monument més gran de tots a Barcelona, dedicat a l'Almirall Colom. Clar, també ens hem de preguntar això. Aleshores, sí que estem en una situació greu, històrica, en el sentit de que jo penso que s'ha de revisar de nou la nostra història. És urgent fer això, és urgent que els historiadors s'hi posin, es vagi als arxius, es vagi a les fonts de nou, perquè el que se fa molt és basar-se en llibres i escrits per altres persones. Això no és investigació històrica, això és una interpretació d'altres persones que han escrit. Però si, per exemple, jo sempre dic que s'ha de fer recerca a l'estil una mica policial, anar realment a d'una manera molt
a les fonts originàries.
Exacte.
Anar als mapes de l'època si n'hi ha, escrits o quaderns de viatges si n'hi ha d'aquella època, i aquestes fonts encara existeixen, encara hi podeu tenir accés, els investigadors?
Sí que n'hi ha, però també n'hi ha molts que se'n manipulen, és a dir, no pel fet d'anar a la font pot garantir que jo ho has de donar per cert, s'ha de contrastar aquella font, investigar aquella font.
És a dir, ni recuperant un document preservat en un arxiu històric nacional, ni així pots tenir certesa que el que trobes allà és autèntic.
Primer
és molt complicat, tot, llavors.
I com és la feina de la policia, dels Mossos uh-huh. d'Esquadra, de la Guàrdia Civil que fos, no sé, com és, també? No, a priori no es pot donar res per fet.
Pensem que estem parlant d'unes èpoques on falsificar documents era el més senzill del món. És a dir, no s'editaven poquíssims llibres,
uh-huh.
Poquíssima gent llegia, només estava dedicat a classes
clergue,
altes,
no?
Era molt complicat que la informació arribés al poble.
La llei de censura.
A més, havia lleis, això és perfectament documentat, de control de llibres. Inclús hi ha pragmàtiques que obliguen a controlar tots els llibres que parlin d'Amèrica. Vull dir que això que és conegut sembla ser que els estaments que els hi pertoca estudiar-ho no ho fan.
De fet, ells m'han portat abans d'entrar una reproducció d'un mapa que van trobar en un arxiu francès i on es veu el Nou Món, quan van descobrir Amèrica, doncs el que s'hi van trobar, i hi ha tot de banderes a la costa i a l'interior que simbolitzen una mica doncs quins són els països que van arribar a cada un dels punts. I crida l'atenció perquè la majoria, bona part d'elles, són banderes catalanes. I m'explicàveu abans, expliqueu perquè això és interessant per l'audiència, que arriba un moment en què comences a trobar, o sigui, els mapes que hi ha distribuïts per Europa, hi ha aquests mapes amb totes les banderes catalanes per tot el Nou Món, però en canvi els mateixos mapes o mapes similars de la mateixa època espanyols, el que havien de ser banderes catalanes són un altre tipus de banderes.
Estan manipulats. És a dir, ens ha desaparegut molta informació que mostrava les evidències reals del moment, i en canvi, per sort, diguéssim que fora d'aquí de la península, a altres arxius i biblioteques continuen custodiats doncs mapes o documents en el que sí que es parla o s'evidencia aquesta presència catalana. Però no s'han estudiat tampoc, és a dir, experts que haurien de, heraldistes, etc., que haurien d'investigar això, fer un treball profund i buscar el per què, no ho han fet pel moment. Per això animem a través de Ràdio Sabadell doncs a veure si això es fa i entre tots col·laborem amb aquesta recuperació històrica. Des del Cercle Català d'Història nosaltres fem investigació, ara parlem d'aquest tema, però fem de moltes més èpoques, tenim molts col·laboradors, estem oberts a treballar amb qualsevol altra entitat i a fer un treball transversal, perquè aquest finalment és el que pensem que farà unir totes les peces d'aquest puzzle, que continuen escampades però que cada cop es van unir més. Fa un any i mig vaig fer la troballa documental del Port de Pals,
uh-huh.
el qual fonamenta, si més no, la possibilitat molt probable i real, tal com indiquen els estudis, que el primer viatge de Cristòfor Colom sortís de Pals, de la vila de Pals, perquè ja tenim un port documentat, també des del segle XIII, i ningú sabia que hi havia aquest port. Aleshores, en relació a això, estem des de fa 2 anys treballant amb l'àrea de cultura de Pals per convertir aquesta vila en un centre referent per la investigació històrica, la difusió, i fent una sèrie, vam engegar la Ruta Colom fa 1 any a Pals, que ha tingut molt èxit, té molta gent. Ara hem engegat les 2 rutes Colom de Barcelona, també explicant, perquè la gent diu, és que no se sap res de Colom. No és veritat. Hi ha moltíssima informació d'ell, de la família i de tot, però això s'ha d'explicar, si no la gent no ho entén. La gent que ve a les rutes queden impressionats i després volen saber-ne més.
Si voleu participar en algunes d'aquestes rutes, encara hi sou a temps. Són rutes a peu, guiats per un historiador. Algunes són per Barcelona, altres són per Pals, i us aniran explicant una barreja de la història, del personatge, de la família, del que passava en aquells moments, la societat, la vida i també els viatges, no? Ben documentat, no és un guia turístic, que n'hi ha de molt ben documentats, però aquí no, és una persona ben documentada històricament i, per tant, unes visites interessants. Preu 10 euros per persona, això podem dir, els que no siguin socis, els menors de 16 anys gratuït, i si voleu participar doncs en aquesta ruta, si teniu curiositat perquè us expliquin molt més detingudament això que us hem avançat, doncs podeu entrar a la web www.cch.cat. O, si no, podeu trucar al telèfon 690-381-496. Si us és més fàcil, us podeu posar en contacte amb Ràdio Sabadell i nosaltres us passem el contacte d'aquestes persones, perquè, clar, com que són visites guiades i organitzades, doncs heu de trucar per dir quanta gent i que ho puguin organitzar. La pròxima, el 29 de maig, ruta Colom 2 per Barcelona, a partir de les 10:30 del matí, i el pròxim 5 de juny, Ruta Colom 3, la que va des de Pals, també a partir dos quarts d'11 del matí. Per tant, una bona forma de conèixer una mica més la nostra història, la del nostre país. Acabem. D'on ve, d'on neix aquesta dèria? O sigui, per què de cop i volta vosaltres dieu... Bé, no sé si és de cop i volta. Dieu, calla, que anem a revisar aquesta part de la història, no ens quadra, i ens posem a investigar fins que trobeu el que trobeu.
Doncs, bé, ja fa anys que estem dedicats a aquest tema. Val a dir que no és que nosaltres descobrim res, vull dir...
Constateu.
Exactament, és a dir, fa 80 anys que va començar el tema del Colom català. El que passa que en aquests 80 anys s'ha evolucionat i, evidentment, a partir dels 90 hi ha un salt qualitatiu que és el que ens porta ja a parlar d'una empresa catalana, no només del personatge, sinó de l'empresa. Hem començat a dissenyar aquest projecte de Pals per tenir Pals com una, per prendre Pals com una referència, i bueno, un dels èxits que tenim és que properament posarem en marxa, per exemple, un circuit gastronòmic que s'anomenarà el menú de l'Amèrica de Colom.
És una manera de... Això us ho anunciem des de Ràdio Sabadell avui en exclusiva, perquè encara ningú sabia.
Veus? Doncs home, moltes gràcies, Rutes gastronòmiques, tenint en compte el que menjava en l'època de Colom, el que es menjava en aquella època.
Dissabte, dia 5, també, és a dir, el dia de la ruta de Pals, al matí a la ruta, i un cop acabada la 1, es farà la presentació al pati de Calapruna, a la Casa de Cultura, amb el senyor Jaume Fàbrega, gastrònom, que és qui ha assessorat amb el tema dels menús, i tota una sèrie de restaurants i bars i s'han adherit a aquesta campanya, estan molt entusiasmats, i hem recuperat, doncs, a través de tot això, una sèrie de plats i begudes que eren de l'època, que arriben amb la cuina d'Amèrica, amb el descobriment d'Amèrica, i que Colom porta aquí, a casa nostra. Aleshores, us convidem, doncs, a venir a aquesta presentació el dissabte a la 1, i després, doncs, estar informats a través de la pàgina web o l'oficina de turisme a partir de la setmana que ve, tot això, encara no ho estem preparant, doncs, per veure a quins restaurants voleu anar a degustar, i de ben segur que això agradarà moltíssim, serà deliciós.
Fantàstic, escolta, doncs ens apuntem al calendari i haurem d'anar-hi a fer un bon reportatge, no?, a veure com menjaven, perquè, clar, una altra de les coses que ens ha arribat és les difícils condicions que hi havia en tots els vaixells, i després quan arribaven i quan tornaven, una de les primeres coses que feien era allò, netejar-se i menjar de valent i recuperar-se per l'esforç, no?
A veure, hem de puntualitzar que aquests àpats són el que menjaven els nobles, que és el que avui en dia també mengem nosaltres, és a dir, sí, farem, o sigui, és una sèrie d'àpats del nivell de l'època i del nivell nostre d'avui en dia, tot dintre d'un context, doncs, de recerca històrica i recuperació també de la cuina catalana.
Fantàstic, una molt bona iniciativa que ens ha agradat avui a descobrir, que us explica, doncs,
ja en exclusiva
la bona hora de Ràdio Sabadell. Mira, la meva reportera ja està ben atenta, que diu, calla, que me n'aniré a Pals a menjar com ho feia Colom. Joaquim Ullant, Eva Sanz, moltíssimes gràcies, un bon treball, un treball que suposo que no s'acaba aquí, que va a més, no? Perquè és el que té la història, anar fent, anar buscant, anar rebuscant.
Seguirem, hi haurà més notícies.
I esperem que si entre els que ens escolteu, que em consta de més, perquè tenim col·laboradors del programa, que a més són historiadors, segur que trobeu ben interessant doncs aquest tema i també us podem facilitar el contacte amb ells perquè si ens surt alguna cosa, com dieu, contra més siguem, a sumar millor.
Deixa'm dir-te que la nostra història no té res a envejar a altres països, per tant, de nosaltres depèn recuperar-la, d'acord? I posar cadascun al seu lloc.
Estem acomplexats a vegades, exacte, el que ens passa als catalans. En fi, 11 i 17, va, continuem endavant amb el programa, moltes gràcies i que vagi bé, esperem tenir notícies vostres ben aviat.